ens de totes les èpoques, i avui, precisament aprofitant la vinentesa, a partir de les 11, explicarem qui són les dues grans caps de cartell. Són dues de les veus més representatives de la música dance, de la música màquina, dels anys 90 a Catalunya. I es retroben després d'anys al backstage. A quarts de 12 les escoltarem i ja us avisem que no deixaran indiferent a ningú. A les 9 en punt del matí, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, un dia més hem de parlar de Kylian Mbappé. L'últim capítol del serial és que el PSG podria denunciar el seu cas davant la FIFA, Pol.
Sí, segons The Telegraph, l'equip francès estudia la possibilitat de presentar una queixa acusant el Real Madrid de pactar amb el jugador a la seva arribada l'estiu vinent. El PSG sospita que Mbappé està negociant ja amb el club blanc. Això no està permès amb un jugador sota contracte i menys sense que les tres parts estiguin al corrent. L'equip, d'altra banda, publica que Mbappé està decebut amb el seu club pel tracte que està rebent.
Més coses, Movistar emetrà la Champions League en exclusiva fins al 2027.
L'operadora pagarà 320 milions d'euros l'any pels drets de la competició europea i també per l'Europa League i la Conference. Movistar ha allargat el contracte amb una despesa menor respecte a la dels últims 3 anys. En total seran 960 milions d'euros en 4 anys.
Martin Braithwaite encara no ha presentat cap oferta formal a l'Espanyol.
El davanter danès es va reunir ahir amb Mao Ye, el CEO del club, per intercanviar opinions sobre el seu futur i la situació del mercat. Segons ha pogut saber RAC1, Braithwaite ha traslladat al club que està desmotivat i que no vol jugar a segona divisió. De moment no ha presentat cap oferta i només han arribat interessos d'equips estrangers disposats a pagar un petit traspàs d'un milió d'euros aproximadament.
I atenció a això, perquè segons la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon és a punt d'anunciar la retirada.
El mític porter italià de 45 anys té un any més de contracte amb el Parma de la primera divisió italiana. Són 28 anys de carrera professional, que es diu aviat, una carrera de pel·lícula, sobretot amb la Juventus, on s'ha convertit en una llegenda del futbol europeu. Ha guanyat 10 vegades la Sèrie A i un Mundial, però ha perdut les 3 finals de Champions que ha disputat, una d'elles la del 2015 contra el Barça.
El Mundial Femení de Futbol, penúltim dia de la fase de grups, avui es decidiran 3 equips més de 8ens, a banda de Suècia, que ja està classificada.
Ara, a les 9 del matí, han començat l'Argentina, Suècia i el Sud-Àfrica i Itàlia, tots dos partits corresponents al grup G. Suècia serà primera de grup i només falta per definir el segon lloc, i parteix amb avantatges Itàlia, ara amb 3 punts, 2 més que les altres dues seleccions. Els partits del grup F es disputaran a les 12 del migdia, Jamaica, Brasil i Panamà, França. Panamà és l'únic equip que ja no s'hi juga res, pel que fa a la resta tot està obert. França i Jamaica tenen 4 punts i Brasil en té 3. Ahir, a més, van obtenir el bitllet per 8ens a Anglaterra amb la blaugrana Lucy Bronze, i Dinamarca del grup D, i Països Baixos i els Estats Units del grup E.
Per cert, ahir, és molt bo això, Lionel Scaloni, no Lionel Messi, no, Scaloni, el seleccionador de l'Argentina, feia el pregó de les festes de la Corunya. I en el moment de la seva presentació, l'alcaldessa Inés Rey, dirigint-se des del balcó de l'Ajuntament a centenars de persones, va tenir un petit lapsus. Que no el tenim. Puc explicar jo. No el tenim.
És una llàstima.
No el tenim. El dia que em diu que no el tenim, l'explico jo.
Sí, sí.
La pregonera, no, l'alcaldessa, en aquest cas, donava pas al pregoner, com passa habitualment en aquests casos, i sí que el tenim. Ai, que bé, l'anava a explicar jo, però és que és molt millor que l'escolteu. Escolteu, escolteu.
Este pregón multitudinario con que a Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés mais, a un coruñés d'Argentina como Lionel Messi. Lionel Scaloni!
Lionel Messi i Paradinha. Queda clar que a Scaloni tampoc li va molestar l'embolic de l'alcaldessa, perquè després en va fer broma. I un apunt més de bàsquet, perquè el Barça ha tornat a aplicar la fórmula Mirotic, en aquest cas ara amb l'escorta Corey Higgins. El club li ha rescindit unilateralment el contracte quan encara li quedava un any, i ara caldrà veure si el cas acaba als jutjats.
Sí, el club atribueix aquesta operació a la necessitat d'ajustar-se al pla de viabilitat econòmica que va presentar la Lliga, com també va fer amb Nikola Mirotic. A partir d'aquí podríem tenir una repetició de la mateixa història. Des d'ahir, Higgins té 20 dies per demandar al Barça, al·legant un acomiadament improcedent, una demanda que es podria fer tot i ser agost, ja que es considera un mes hàbil en casos de dret laboral i defensa del treballador. Per cert, d'altra banda, i el Manresa va anunciar el primer fitxatge de la temporada, el base Brandon Taylor, i la penya va anunciar que jugarà 4 amistosos de pretemporada. Tornarà a la feina el 14 d'agost.
Dani, amic, molt top la gelateria que em vas recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla Solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
9 i 5, el trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, fins ara, que bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs encara situació viària complicada a l'autopista P7, retencions entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat en sentit Tarragona com a conseqüència d'un accident que hi ha hagut a primera hora entre un camió i un turisme. Els vehicles ja s'han pogut retirar al voral, però encara queda circulació amb retencions en aquest tram i de la truc també afectada al lateral d'aquesta autopista, la B30, amb 4 quilòmetres de retencions a Sant Cugat del Vallès també en sentit Papiol. També destaquem encara circulació amb aturades a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord. Aquí hi ha unes obres que tallen un carril, com dèiem, en sentit pic. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorevisió oficial. Estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món de RAC1 parlant de porcs. Perquè un porc ha col·lapsat Nova Zelanda mentre prenia el sol.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
No sabem si la caseta del porc era de palla, de fusta o de maons, però es veu que allà hi feia massa ombra i va decidir que el millor lloc per posar-se a morir era al mig d'una carretera. El porc es va passar dues setmanes torrant-se sobre l'asfalt, barrant completament el pas de cotxes, motos i camions. Dues setmanes, no dues hores, no. Dues setmanes. I us preguntareu, i per què no el va capturar abans la policia? Els diaris de la zona expliquen que van intentar capturar l'animal durant estona, però no hi va haver manera. Quan el porc se'n va cansar, va desaparèixer entre els matolls i li van perdre el rastre. Des de l'equip del programa, recomanem a la policia neozelandesa que n'aprengui dels Mossos, que aquest dilluns van haver de retirar desenes de porcs de la P7. No un, no. Desenes de porcs, després que volqués el camió on viatjaven. Amb un tres i no res, van tenir la carretera buida d'animals. Ara bé, potser millor que no demanin consell a la policia i la justícia espanyola en matèria de recerca. Mireu a Llarena, que porta més de 5 anys repetint assignatura. Sort que ara el coronel Pérez de los Cobos torna a ser el cap de la Guàrdia Civil. Les urnes no les acabarà trobant, però potser aquest cop tindrà més sort. En fi, que no us sorprengui que tot plegat sigui l'obra pòstuma de Francisco Ibáñez, l'autor de Mortadelo y Filemón.
Mejoró mucho ver un tipo a lo largo de la historieta hablando solo, que parece tonto.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, els periodistes Carla Turró i Dani Guillem i l'experta en relacions institucionals Isabel Lleuger.
Carla Turró, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Isabel Lleuger, bon dia.
Molt bon dia.
Dani Guillem, bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut a les tertúlies del món RAC1 aquest estiu.
Un plaer poder-me estrenar davant d'aquest micro.
I des de la distància, Alberto Fernández Díaz, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal, Alberto? Tot bé? On pares?
Tot molt bé, gràcies. Pues paro aquí a entre Vinaròs i les cases d'Alcanar, des d'ahir mateix.
Que bé, que bé, quina enveja. Isabel ha aixecat el cap com qui pogués estar allà.
No, és que l'altre dia, quan va venir aquí, l'Alberto em va explicar, em va ensenyar una mica un paper així mal escrit d'una ruta i em vaig quedar impressionada. És a dir, faràs molts quilòmetres.
Ara no, però d'aquí a uns dies sí, em vaig. Faig 8 dies de ruta en moto en solitari des d'aquí, des del sud de Tarragona fins a Cantàbria, Astúries, per la costa, després tornes Picos d'Europa, la Serra de Palència, Merindades de Burgos, Rioja, i bueno, és una manera de desconnectar, anar amb moto sol per rutes desconegudes.
Hi ha molta gent que no ho sap, però això, que Alberto Fernández Díaz és un motero d'aquells, i a més diu que se'n va sol. Ruta.
A mi això m'impressiona una miqueta.
Jo també t'he de dir que m'impressiona el tema.
Perquè anar tan sol, fer els quilòmetres val, però quan arribes, no sé, Alberto, jo no et conec gaire gens, has de tenir una vida interior rica, perquè si no a mi em resultaria molt difícil.
El que l'Alberto fa en moto i jo faig en autocaravana.
Digues, Alberto.
És una forma també de desconnectar. No, que és una forma també de desconnectar, i a vegades va bé, doncs, centrar-te el cap i descobrir, insisteixo, rutes, pobles, sense ser presoner d'on has de dormir aquella nit, però on has d'anar-hi, on has de dinar, o sopar, o esmorzar, o quin monument, o quin indret vols conèixer. Evidentment, altres vegades sí que surto amb tots els amics, amb tota la penya, i sortim 10, 12, i també fent centenars de quilòmetres, no? Però a mi m'agrada, doncs, almenys aquest estiu, doncs, una setmana agafar-te-la, diguem, a l'aventura. Saps a on has d'anar-hi, els dies que has d'anar-hi, però no saps ben bé per on aniràs, on t'aturaràs, on retallaràs o on ampliaràs la teva estança.
Clar, aquest és un tema, eh? És les vacances amb família o les vacances amb amics i l'infern en el que es poden convertir de jo vinc aquí, jo vinc allà, per què no dinem aquí, per què no sopem allà, per què no anem a l'apartament a sopar, ja dinarem demà, i tots els conflictes que es poden generar. I l'Alberto ha dit, saps què? Jo vaig sol i això com estalvio.
El bonic del viatge de l'Alberto és la improvisació, que ell pot decidir en qualsevol moment si canvia de decisió i en comptes d'anar a l'esquerra va a la dreta, i és el que ell diu. Vull dir, ha de decidir dia a dia on dinarà, on soparà, on dormirà, i això forma part de i què visitarà, i això forma part de l'aventura. Jo faig això, abans ho feia en furgoneta camper, ara ho faig en autocaravana, i és una miqueta
el mateix. Ets d'aquests, eh?
Sí, ho faig amb la família normalment, però intento un cop a l'any, almenys una setmana, 10 dies, agafar-m'ho per mi i també per poder treballar lluny en projectes personals. Llavors, per exemple, una d'aquestes sortides que vaig fer molt bonica i que recordo molt, amb molta estima, i que la vull tornar a fer, va ser a pobles de Teruel. L'Espanya oblidada, l'Espanya buidada, et rep amb els braços oberts, i és increïble com et tracta. Em vaig estar 3 dies, 4 dies en 2-3 pobles, i et converteixes en una persona més del poble, que quan entres a la cafeteria del poble ets la persona més benvinguda del món, i el que faci falta, i si necessites res, vull dir que és fantàstic.
Però a mi la part de la improvisació, a mi m'encanta aquesta idea de no tenir una ruta super prefixada, o tenir una idea de ruta i poder decidir a qui m'aturo a dinar, a qui m'aturo a esmorzar, a qui m'aturo a mirar el paisatge, etcètera. A mi això em sembla meravellós. De fet, jo sempre vaig viatjar molt així, quan era petita. De petita vaig viatjar bastant així, i a dia d'avui també m'agrada, perquè, sincerament, prou estrès acumulem durant la nostra vida normal com per a sobre haver de planificar l'oci, que és una cosa que cada vegada passa més, que la gent planifica la seva vida allò de feina i després també l'oci. No, l'oci està bé també deixar fluir. Però a mi el que m'impressiona més és el tema d'anar sol. O sigui, m'agradaria molt ser aquesta persona de... No, viatjo sola, no?
Sí,
està 10 dies i tal. I dius, però no ho soc. O sigui, la realitat és que jo crec que sempre, pràcticament sempre, he viatjat acompanyada. Llavors, el que m'impressiona més d'això que fa l'Alberto, i que fa molta gent, és aquesta idea de... No, m'han anat 2 setmanes de ruta, 3 setmanes de ruta sola i tal. I dic, ostres... també penso...
Bueno, és una setmana únicament, eh?
I al final no estàs sol, et creues amb molta gent pel camí, amb la que
segur,
acabes intercanviant experiències, xerres i coneixes molt.
Jo, la veritat...
És el que comentaves tu, és que coneixes, a més de paratges i pobles i tal, és la gent que vas coneixent. T'atures en un poble que mai t'hauries aturat i descobreixes, diguem, una gent oberta, superhospitalària, t'expliquen anècdotes... Ara, quan comentaves tu això de Terol, etc. Per exemple, hi ha la ruta del Silencio, que és espectacular, i que si et desvies en un poble que mai t'aturaries, perquè és una carretera local, pràcticament oblidada. Hi ha un poble que es diu Mezquita de Montoro, i dius, ostres, mai hauries girat a l'esquerra per a ficar-te en un poble com aquest, i de sobre trobes un petit bar amb una família encantadora que t'expliquen 40.000 anècdotes de la zona. No, és una manera de descobrir. Ara bé, una setmana abans de marxar amb la moto en solitari, fas un hiperintensiu també de 10 dies amb la família, lògicament, perquè les vacances també són per compartir.
No, jo crec que, a part d'això que dieu, que és evident, no? És a dir, com descobrir els entorns que no coneixem, no? I gent que llavors a tot arreu, no? Hi ha gent fantàstica i quan vas a viatjar i quan tens ganes d'interactuar amb les persones que estan allà, no? Perquè a vegades viatgem amb els nostres i seguim sense interactuar, sí, i això jo crec que és el gran error, no? Quan veus que interactuar amb qui sigui, és a dir, quan agafes un taxi, quan te'n vas a no sé on, quan et dona experiències, et dona informació, això és enriquidor. Però en Sergi parlava d'una cosa que a mi em sembla important. Quan viatges amb gent, te n'adones, no?, de que hi ha gent que fa totes les coses que siguin fàcils i hi ha gent que sempre té inconvenients a tot, no?
Ui, sí.
I llavors tothom, els que hem viatjat amb amics o amb coneguts, etc., tornes dient, bueno, ja sé de quina calanya és cadascú, no? I això és una evidència que tots la coneixem, però també te n'adones de persones que realment no coneixes de res, però fan tot fàcil, no? I tornes dient, bueno, jo d'aquesta persona m'he tornat enamorada, perquè tot era fàcil, i en canvi aquells que ja ara hem de fer això, i que són com polls d'esquena, que dius, mira, escolta'm...
No, anirem a sopar de tant en tant, és una cervesa...
Exacte, però s'ha acabat, no?
Perdona, sobre qui compartir les vacances en el diari, ara fa com dos dies, potser, entrevistàvem a una advocada que és experta en família i tal, i deia, literalment, atenció a la frase, perquè això em sembla una tema important.
A veure.
Passar les vacances amb els sogres o amb els cunyats incrementa el risc de divorci.
Bueno, és que jo estic convençuda,
perquè... Has de vigilar amb qui te'n vas.
És que, al final, els equilibris, no?, familiars, amics i tal, funcionen per una normalitat que tu tens establerta. En el moment que aquesta normalitat té un element contaminant, que pot ser, doncs, els sogres, els cunyats, els no sé qui, els fills, no?, és a dir, fills que no siguin comuns o els que siguin, acaba, la situació es desestabilitza i, per tant, has de tenir, bueno, has de saber-ne molt o tenir una relació molt consolidada.
És que l'expressió castellana de el refacció, això no és cert. O sigui, és normal, vull dir, l'excés de convivència provoca conflictes i els conflictes provoquen aquest tipus de situacions. Ja sigui amb el sogre, sigui amb la parella, sigui amb el cunyat, sigui amb la cunyada, sigui amb el germà, sigui amb la germana. Vull dir, l'intensificar les relacions familiars quan durant l'any tens una rutina en què tantes hores del dia no et veus...
Ja està equilibrada.
De fet, el tòpic és que les parelles que funcionen bé són aquelles que no es veuen.
Digues, Alberto. Sí.
A què hauríem de dir allò de, diguem, que la convivència, doncs, és un punt d'equilibri en el que la renúncia no és entesa com a tal, sinó com una aportació a la vida en comú. És a dir, és evident que quan t'ajuntes amb diverses persones, siguin de la família, siguin amics, etc., doncs, evidentment, o trobes un punt d'equilibri o et trobaràs en una situació de xoc i de conflicte, no? I en aquest punt d'equilibri, evidentment, no sempre faràs el que voldràs fer, no sempre estaràs de la forma que tu desitges estar-hi, però has de saber trobar, doncs, aquest equilibri amb els altres. I quan o uns o els altres no són capaços de fer una renúncia entesa com aquesta aportació a la vida en comuna o compartida, doncs, evidentment, la situació... tornes de vacances amb una sensació de que les has perdut i que el que has de començar és una altra etapa vital.
Parlant d'aportacions i vides comunes, si jo us dic finançament autonòmic...
Ostres! Quin gir de guió.
Endavant amb el sal, eh? Què us ve al cap? Què us passa pel cap quan avui feu un cop d'ull als diaris i veieu finançament autonòmic, a tot arreu, tant els d'aquí com els de Madrid, Carla?
D'entrada, quan una cosa que tu dius, mira, tots parlen d'una, tots utilitzen la mateixa expressió, l'hem sentit 800 vegades i això vol dir, no?, que mai està resolt, perquè continuem sentint parlar de finançament autonòmic. Jo sempre penso, no sé, sempre amb el cap, potser és una mica friqui, penso en la Constitució en un moment en què això s'intentava resoldre fent dues vies per diferents autonomies i penso en com amb els anys, amb un cafè per a todos i amb els successius intents que hi ha hagut després de, no sé, de trobar sortides, això no ha estat possible, no? I em dona la sensació que a dia d'avui, tal com estan els equilibris, es fa molt difícil trobar una sortida d'un finançament autonòmic, tot i que, tenint en compte l'aritmètica parlamentària, és una oportunitat. Jo sempre sóc molt optimista i sempre veig oportunitats per intentar posar el focus en qüestions que continuen sense resoldre's des de fa, en fi, anys i panys.
Isabel.
Bé, jo crec que l'evidència de que està a totes les portades és que serà o pretendrà ser un element desllorigador possiblement en el plantejament de si és possible la hipòtesi de que Pedro Sánchez sigui investit president o no. És a dir, crec que estarà sobre la taula a l'hora de plantejar que com a mínim aquesta qüestió es podria plantejar. Jo crec que el finançament autonòmic és, com deia la Carla, és la signatura pendent perpètua i sempre mal resolta perquè parteix d'un inici que jo crec mal, estratègicament mal utilitzat. És a dir, és veritat que en el moment que els pares de la Constitució s'assenten a parlar, comença malament. I aquesta herència, que recordem que Jordi Pujol, per el que se'ns han explicat en els annals de la història, va dir no, jo no vull el que està passant al concert basc, jo no vull. I, per tant, va haver-hi aquí aquest cafè para todos, que encara ara ens passa factura. Però també és veritat que les realitats autonòmiques i les realitats del finançament autonòmic ha estat sempre criticat per tots els governs. Ara les autonomies se senten absolutament unes quantes bastant infrafinançades. I això no pot continuar. Jo crec que hi ha una necessitat de justícia que el govern haurà d'entomar, el govern que sigui, i si l'alternativa és PP amb Vox tindrem un problema, perquè recordem que igual que una part de l'independentisme considera que l'autonomia no és el camí que vol per aquesta Catalunya independent, o aquesta Catalunya que ells es plantegen, Vox també planteja que l'autonomia no és una qüestió que hauria d'estar en una Espanya centralista.
Alberto.
Bé, jo crec, primer, jo soc claríssimament favorable a un acord de finançament autonòmic i, per tant, dins d'aquest acord, a una millora del finançament de Catalunya, que malauradament és una assignatura pendent des de fa més d'una dècada perquè no s'han renovat els darrers acords de finançament autonòmic. A partir d'aquí, hauríem de desfer, diguem, aquesta associació de finançament autonòmic a la investidura del president del govern d'Espanya, perquè el finançament autonòmic és una acord d'estat i no pas una investidura de partit, com es podria pretendre, perquè jo crec que aquest seria un error de plantejament i de punt de partida que no, en el que no guanyaria ningú. A partir d'aquí, insisteixo, sí que cal una millora del finançament de Catalunya, evidentment, sense cap tipus de dubte, que arribi quan arribi, arribarà tard. A mi m'agradaria que fos des d'un acord d'estat, d'un acord de partits, insisteixo, no pas en un acord per uns partits per a una investidura, perquè jo crec que això seria un brindis al sol, al final no es podria materialitzar com tantes i tantes altres coses, i a més d'incorporar el finançament autonòmic i en aquest cas el finançament de Catalunya, a mi com a català m'agradaria que es comencés a parlar també del finançament dels catalans, i en aquest sentit doncs d'una rebaixa fiscal al conjunt de tota Espanya que tingués la seva continuïtat a Catalunya, els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, perquè malauradament casa nostra és un infern fiscal pels catalans perquè paguem els impostos més alts de tota Espanya, i no és, això no és única i exclusivament responsabilitat de l'Estat, sinó lògicament també de l'exercici de les competències pròpies de Catalunya. Però insisteixo, el més important, cal millorar el finançament de Catalunya? Clar que sí, evidentment.
Jo et diria, davant de la teva pregunta, que segurament tens un diari de l'any 2006-2007 o 2010, quan s'estava negociant l'Estatut.
El hàmster.
O quan Artur Mas es va presentar a les eleccions amb la carta del pacte, del famós pacte fiscal. Dit això, jo crec que ara mateix és el moment en què segurament aquest acord de finançament on Catalunya es va posar en una situació que recuperi el detriment que ha tingut durant molts anys, i crec que aquest és un assumpte en el qual tants independentistes com no independentistes, tant com gent d'esquerra i gent de dretes, comença a estar d'acord en que Catalunya ha estat perjudicada des d'un punt de vista de finançament en tant del que aportem i en quines situacions quedem després del que aportem, sobretot en relació a altres comunitats autònomes que no aporten tant. I soc favorable al pacte solidari, eh? No, crec que és algo que no s'ha de retirar. Crec que la situació actual i la cuina aquesta de majories parlamentàries que ens ha deixat els resultats del 23J pot donar el finançament com l'estrella perquè es pugui desencallar no només aquesta investidura, sinó també una estabilitat per un govern durant
quatre anys. Ho veieu com algo possible o una cortina de fum? I després l'altra pregunta que us la plantejo. Com? Si això ho pacta el PSOE, com el PSOE pot pretendre reformar el sistema de finançament si actualment governa Astúries, Castella-La Manxa i Navarra? Haurà de convèncer moltíssimes comunitats on governa el Partit Popular.
Sí, jo crec que... És a dir, jo...
I del Partit Socialista, que Castella-La Manxa ja veuràs el que diu.
Ja ho ha dit. Sí,
mm-hmm.
Jo crec que, com la Carla, jo sóc optimista, jo sempre penso que la política ha de servir precisament per fer millorar la vida de la ciutadania i el finançament de... La justícia del finançament de Catalunya és una qüestió que tots els catalans, més enllà de la ideologia política, hi estem d'acord, no? Jo crec que aquesta és una evidència, no? És una evidència numèrica. I crec que la política, que és l'art del possible i també, deixeu-m'ho dir així, també de l'impossible, ha de poder gestionar les coses com perquè aquesta evidència necessària sigui una realitat. Jo penso que sí que és veritat que s'han de convèncer moltes autonomies a les que evidentment es parteix d'una qüestió visceralment negativa respecte al que ells pensen, però també crec que la justícia i la necessitat de que la vida ciutadana de cada una de les autonomies, tenint en compte la solidaritat que parlava en Dani, no? És a dir, jo també estic d'acord amb que quan ens diuen nosaltres volem recollir els nostres impostos i, pues no, jo vull que els meus impostos també serveixin perquè el senyor de Múrcia, el senyor d'Extremadura, etc, però també és veritat que no vull que això vagi en detriment de la vida ciutadana de cadascú que estem aquí. Jo sóc optimista i penso que la política pot arribar a coses que ens ha semblat durant molts anys que eren impossibles i que finalment s'han aconseguit.
Deia l'Alberto, no? I el PSOE, no? I el PSOE, a veure quines veus apareixen, també. Jo crec que això genera conflictes no només amb el Partit Popular, sinó també és veritat dintre del mateix Partit Socialista, on veus com Emiliano García Page ja ha insistit, no?, una altra vegada, en que no volen privilegis. Per mi aquesta és la clau de la qüestió, i era la clau al 75 i al 78, i continua sent avui, que és... Quan parlem de reformar el sistema de finançament autonòmic, parlem d'establir diferències entre autonomies... Parlem que Catalunya tingui un règim diferent, que el pugui tenir diferent.
És que si Catalunya porta més, sota el meu punt de vista, ha de tenir un règim diferent.
Sí. El que vull dir és, aquest és, això és el que sempre encalla.
El secret per mi és el que indicava l'Alberto, però jo ho exposo de diferent manera. És la quadratura del cercle. És evident que el sistema de finançament ha de ser estatal, perquè ha de ser per totes les comunitats autònomes, però és evident que des d'un punt de vista financer, i com deia... com deia la Isabel d'un tema de solidaritat, o sigui, el que no pot ser és que allò que aportem els catalans per un tema de solidaritat acabi sent en detriment d'allò que nosaltres hem aportat. Per tant, és la quadratura del cercle, és evident, però vull dir, aquest pacte ha de ser possible.
Jo crec que els pactes... Jo estic d'acord amb aquesta idea que... Jo mai penso que les coses són impossibles en política, entre d'altres coses perquè la història ens demostra que s'han fet coses que semblaven impossibles i, per tant, la possibilitat sempre està sobre la taula. Només dic que si atenem a la història, a mi això em continua semblant que és la clau de volta, perquè si no és així no soluciona el conflicte de fons. Quan a la Constitució s'estableix el que s'estableix, i s'estableixen dues vies, s'estableix des de la premissa que hi haurà comunitats que tindran velocitats diferents perquè s'entén que Espanya és un... Bueno, s'obre la porta a que aquest sigui un estat plurinacional on es reconeixin singularitats a diferents autonomies. Això s'acaba canviant. Això s'acaba canviant. El que estava escrit i el que havien creat els parts de la Constitució no s'acaba aplicant com estava previst. I hi han hagut intents per resoldre-ho, diferents. L'últim, segurament, a Catalunya va ser l'Estatut, que va acabar com va acabar. I va acabar amb una sentència del Constitucional que fixa de manera clara quin és el terreny de joc, encara que altres estatuts d'autonomies d'altres autonomies incloien el mateix que s'havia redactat en el propi Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per mi, una reforma del finançament només tindria sentit per resoldre qüestions de fons a Catalunya si s'assumeixen les diferències al finançament propi, etc. I jo això ho veig molt difícil, no només perquè sigui difícil pactar-ho amb el Partit Popular, sinó perquè crec que el PSOE haurà de filar molt, 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 molt prim per no tenir problemes dintre del seu propi partit.
Isabel i Alberto.
Jo crec que aquí, quan tu ara, Clara, deies que no només perquè el PSOE ho tindrà difícil amb el Partit Popular, sinó també dins del propi partit. Realment això són qüestions troncals de quin país Espanya vol acabar siguent quan sigui gran. I aquestes, si no hi ha un pacte hegemònic entre els dos grans partits d'estat, això no és possible ni és viable. No? Si jo em plantejo el que voldria amb un estat modern i amb un estat d'un futur que tingués trajectòria i tingués velocitat de creuer durant molts anys, em planteja un sistema federal valent, un sistema federal modern, un sistema federal on es pugui dir i on es pugui explicar que sí, que els estats federals no són el mateix, que no poden tenir les mateixes casuístiques, tot i que la solidaritat entre aquests mateixos estats fa que uns hagin d'aportar més, més del que porten uns altres, però no pot passar mai que rebin menys del que necessiten rebre. I aquí el que ens estem plantejant és que Catalunya està en un moment que rep menys del que necessita rebre.
Sí, i de manera sistemàtica.
I de manera sistemàtica. Jo crec que aquesta ha de ser, hauria de ser, una valentia política, i quan a vegades ens posem en la boca de què volem dels homes d'estats, no? Voldríem això. Voldríem això, voldríem que els homes d'estat se sentessin en aquesta pròxima legislatura i acabessin pactant quin estat es plantegen, i saber que en una Europa que no vol estats independents, però sí que parla d'uns estats federals, podem parlar amb maduresa de quina necessitat econòmica té cada territori, sense que aquesta necessitat econòmica vagi en detriment de la pròpia solidaritat entre els estats.
Alberto.
Bé, jo crec que aquest és un debat que estem concentrant, evidentment, a Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, i que jo ja he avançat abans que estic claríssimament a favor de la millora del finançament de Catalunya. Però un cop he dit això, doncs tres connotacions. La primera, ja apuntada, diguem, la millora del finançament autonòmic no ha de ser un acord d'investidura de partit per la presidència del govern d'Espanya, sinó ha de ser un acord d'estat entre els partits. Si no, ens equivocarem, i qualsevol acord que es pugui plantejar d'aquí a poques setmanes serà simplement un brindis al sol sense cap tipus d'operativitat. Segon, són debats que hi ha a tot arreu, a tot el territori. Al si de la Unió Europea hi ha un debat entre els països, entre cometes, més rics i aquells que són, entre cometes, més modestos, els del nord i els del sud. Segon, també a Espanya, entre les diferents comunitats autònomes, però també ho podrien traslladar aquí a Catalunya, com per exemple a Barcelona la inversió per habitant és molt inferior a la d'altres comarques per habitant des del govern de la Generalitat de Catalunya. I tercera reflexió, està bé, i no pot ser d'una altra manera, millorar el finançament de Catalunya i fer aquesta reclamació i reivindicació. Però a més de reclamar el finançament de Catalunya, també hem de tenir clar com després gestionarem aquest millora del finançament. Perquè no es tracta únicament d'ingressar més, sinó també de gastar millor. I aquí a Catalunya i el govern de Catalunya no sempre s'ha caracteritzat per una bona administració de la despesa. I dins d'aquesta gestió del finançament autonòmic, tots podem recordar que un dels acords que al seu moment es van emprendre era, per exemple, la cessió a la Generalitat de Catalunya de un percentatge de la recaptació de l'IRPF. I al final aquesta possibilitat d'autogovern de Catalunya, de la Generalitat, de gestionar l'IRPF, els impostos dels catalans, ha significat, diguem, que ens hagin pujat els trams de l'IRPF als propis catalans des del govern de Catalunya. I, per tant, aquest finançament de Catalunya hem d'afegir i el finançament dels catalans, per tal que des d'aquí, des de la Generalitat de Catalunya, per exemple, es baixi l'IRPF, perquè ho pot fer la Generalitat i no tan sols no ho fa, sinó que ho puja, o hi hagi la supressió de l'impost de successions i donacions, que també és una decisió del govern de Catalunya, de la Generalitat, que no es pren. Per tant, jo crec que quan obrim el debat no ens hem de centrar en allò que és obligat, però que a vegades és el més fàcil, que és reivindicar més, que ho hem de fer, però també hem de ser conscients i autoexigents a l'hora de dir, i després amb aquesta millora del finançament, què farem? Com s'ha fet fins ara, que quan hi ha una cessió de l'IRPF el que fa la Generalitat és pujar-nos els impostos als propis catalans, o es nega a suprimir aquest impost de successions i donacions el propi govern de Catalunya? Jo crec que haurien de ser capaços de fer un debat, doncs, de més exigència a aquells polítics que han de prendre els acords.
A veure, tant el Dani com la Carla com la Isabel els he vist apuntant coses molt ràpid mentre anava parlant l'Alberto Fernández Díaz. Dani i després Carla.
Aviam, jo sempre que parlem de finançament, i no és el primer cop, em ve un record al cal, i ve un símil que crec que donarà a entendre allò que vull explicar. Un nou sistema de finançament, que jo acabo de dir que és la quadratura del cercle, ha d'aconseguir superar aquell gag del Polònia que vam veure entre el 2007 i el 2008, quan Artur Mas va pactar amb Zapatero l'aplicació del 17% del PIB de Catalunya en retorn en finançament a Catalunya, que Polònia va fer un gag on deia Catalunya tiene su mierda. I llavors sortia Esperanza Aguirre, que llavors era presidenta de la Comunitat de Madrid, dient Madrid también quiere su mierda. I al final del gag sortia Esperanza Aguirre amb dues caques a la mà, dient Madrid ja tiene su mierda, i ben contenta. És aquesta situació de confrontació entre comunitats autònomes que no té ni cap ni peus i que no arriba enlloc. Vull dir, evidentment, si el PSOE té la presidència del govern i el PSOE té més opcions d'optar a la presidència del govern, té la potestat de posar una reforma al finançament a sobre la taula com un element de millora, no només per Catalunya, està claríssim, sinó per totes les comunitats autònomes. Mm. I a partir d'aquí jo crec que alguns presidents del Partit Popular de comunitats autònomes han de ser prou responsables, per exemple, començant per el president Bonilla d'Andalusia, que té la comunitat autònoma amb més habitants i més infrafinançada de tot Espanya, doncs han de ser prou responsables com per poder seure's amb un president, sigui del color que sigui, per poder arribar a un acord que sigui favorable per la seva pròpia comunitat autònoma. I aquí és la responsabilitat de qui té la presidència del govern i de qui té el govern de Moncloa de fer aquesta quadratura del cercle i aconseguir un acord global que sigui de tot l'estat espanyol. En referència al que indicava l'Alberto, jo puc estar completament d'acord en pagar menys IRPF i sobretot en eliminar l'impost de successions, però crec que són dos temes diferents. Vull dir, una cosa és la gestió d'impostos, molta de les quals està transferida a les comunitats autònomes, i l'altra és quin sistema de finançament global tenim que tant ingressem a nivell d'Estat, tant repartim a nivell de comunitats autònomes i amb una quota de solidaritat que ha de fer que cap de les comunitats autònomes estigui per sota de la resta.
Mm. Carla.
Quan parlem de batalla entre comunitats, només afegir que és una batalla que ha estat explotada políticament pels partits que en determinats territoris no tenien interessos electorals, no tenien tants vots, i que, en canvi, explotar segons quins conflictes els podria donar vots en altres territoris. Ho dic perquè s'ha de ser sempre responsable quan un està en qualsevol en espai públic. Per no allargar-me, perquè podria dir coses del finançament, per quedar-me en aquesta segona part dels impostos, a mi no em deixa de sorprendre com... A veure si ho dic bé, això, no? Jo crec que hi ha una batalla cultural amb el tema dels impostos que clarament la dreta està guanyant, que és aquesta idea de compartir que toca pagar menys impostos. Jo sempre que s'entra aquesta idea de reduir els impostos penso perfecte, però que algú ens expliqui com es manté un sistema públic. I després, quan es parla de successions i de donacions, no? L'Alberto deia, parlem de com suprimir, en tot cas, entrem aquí tot, i suprimim successions i donacions, que no pot ser que es pagui a Catalunya. És un debat que es pot tenir. En tot cas, a mi, si entrem en aquest debat, el que crec que s'ha de tenir en compte és quines diferències s'estableixen entre territoris, perquè tampoc és assumible que a Espanya hi hagi un territori com Madrid, que és gairebé un paradís fiscal dintre d'un estat, perquè això, evidentment, et situa en espais de desavantatge. Però insisteixo, la solució no passa, des del meu punt de vista, per no pagar impostos. Perdona, Alberto.
Que Catalunya també podria fer igual. No es tracta de no pagar impostos, es tracta de pagar els impostos justos i correlatius als serveis que es reben. I és que, a més, quan la reducció d'impostos forçosament no comporta doncs una reducció dels ingressos fiscals, ben al contrari. Per lo general, la seva conseqüència és una acceleració de l'activitat econòmica, un enfortiment de l'activitat econòmica i, per tant, una possibilitat certa d'uns majors ingressos fiscals. Són dues maneres de plantejar-lo.
A veure, jo crec
evidentment
que
ningú planteja que no s'hagin de pagar impostos. Clar que s'han de pagar impostos, però els justos i els correlatius. I si els impostos, en lloc de gravar l'activitat econòmica que genera riquesa i feina, el que fas és incentivar-la amb unes bones polítiques fiscals, el retorn que tens és un retorn eminentment social, perquè estaràs generant més activitat econòmica i, per tant, més ingressos fiscals, estaràs generant més ocupació, més feina. Si hi ha més feina, evidentment tindràs menys despesa d'atur, més despeses d'ajudes socials i, evidentment, més consum per part d'aquestes perceptors d'una nòmina final de mes i no pas d'un subsidi d'atur.
Jo crec que amb l'idea dels impostos justos, com a concepte, estem tots d'acord. L'impost just.
Sí, clar. Sí.
El que passa és que estem parlant precisament de models de societat diferent, Albert. Jo crec que hi ha una qüestió.
A Catalunya no ens trobem mai això.
No,
és que a Catalunya sempre parlem de reivindicar...
Perquè Catalunya no ha tingut
oportunitat. Jo crec que aquí plana una qüestió més enllà d'una qüestió de si estem infrafinançats o no. Jo crec que ja el model de societat és un model de societat que necessita recaptar impostos per mantenir un estat de benestar, millorar aquest estat del benestar, i això vol dir una corresponsabilitat política i una corresponsabilitat a nivell impositiu. Què vol dir això? Evidentment, jo també crec que la guerra entre comunitats és una guerra que no hauria de passar, perquè crec que precisament el que el que plana aquí és una qüestió ideològica. És a dir, ideològicament hi ha comunitats que fan una bandera de la no recaptació d'un determinat tipus d'impostos, apel·lant a la millora de la vida ciutadana, i hi ha comunitats autònomes que no es poden plantejar aquesta qüestió. Per què? Perquè també estan infrafinançades i, per tant, els hi passa que han d'equilibrar una sèrie de coses. A mi, l'impost de patrimoni i l'impost de successions m'agradaria molt que no hi fos, però si resulta... I jo crec que la comunitat autònoma de la Generalitat pot incidir en això, i potser ho hauria d'incidir. Però jo crec que són debats que són molt més troncals, és a dir, quin model de societat volem, i dintre d'aquest model de societat volem, quins esforços estem disposats a fer, i després parlem després del finançament autonòmic, però no és en aquest debat. És a dir, quins models de societat tenim davant, a on volem anar en el segle XXI, al segle XXII, què volem que els nostres fills, com volem que en aquest estat del benestar sobrevisquin, i després... D'acord, a mi m'agradaria pagar menys IRPF, ni te cuento. Estic disposada que el meu IRPF millori la vida de la ciutadania, no només la meva, sinó la vida de la ciutadania, de gent que no té la capacitat d'ingressos que tinc jo. Sí, ara, m'agradaria pagar més? Bueno, fem-ho, parlem de refinançament. Segurament si la meva comunitat autònoma millora el seu finançament, potser se podria plantejar que el meu IRPF tingui un equilibri diferent del que té ara.
El que passa és que quan dius un dels dos models, perdona que, que dèiem, ja, és veritat que són dos debats i són dues coses diferents. Una cosa és el sistema de finançament autonòmic i una altra són els impostos, 100%. Però jo, el que insisteixo en les diferències, perquè ens estirem dels cabells i diem no es poden establir diferències dintre del país, no hi poden haver diferències dintre d'Espanya i de bonitat, a dia d'avui ja hi ha diferències molt importants entre territoris.
Madrid i Catalunya, el que indicava la Carla, és totalment cert. Vull dir, el que no pot ser és que dos models que són evidentment diferents, perquè són dos ideologies diferents, que és Catalunya i Comunitat de Madrid, que s'imposi el de la Comunitat de Madrid perquè és una competència deslleial des d'un punt de vista fiscal. Vull dir, això no pot ser, vull dir, s'ha d'aconseguir un terme mig. I dit això, Alberto, jo et desmenteixo, vull dir, a Catalunya hem tingut moments on ha governat Convergència. De fet, etapa 2010-2012 governava Convergència, Artur Mas, amb el suport del PP, on vam tenir bonificacions a l'impost de successions.
Home, és una de les primeres mesures en plena crisi.
Que ratllaven al zero. Sí. Que ratllaven al zero. Per tant, no és cert que Catalunya no hagués tingut aquest model.
I perquè no hi tornem, aquest model d'anar-hi a les bonificacions, que la pràctica sigui l'exempció.
Perquè el govern que hi ara no defensa aquest model, punt número 1. I punt número 2...
És el que vaig jo, per això és el que jo anava, diguem, de que, i és veritat, quan es parla del finançament autonòmic, tots recordem, quan hi ha hagut acords de finançament, no tan sols hi havia una transferència econòmica, també hi havia una capacitat normativa del govern de Catalunya que assumia per regular els impostos que eren cedits total o parcialment per part del govern de l'Estat. I després, quan tenim la possibilitat de decidir, com per exemple té Madrid i també la té Catalunya, Madrid ho exerceix i Catalunya no tan sols ho exerceix, sinó que cada dia ens trobem pràcticament, i perdó per l'exercici generació, doncs nous impostos, noves taxes, nous preus públics. És que és un infern fiscal Catalunya, i això ja no és culpa de l'Estat. I si parlem de finançament autonòmic, evidentment hi ha tres comunitats que podrien dir clarament que són solidàries, que són Catalunya, sens dubte, Madrid i les Illes Balears. I apliquen models fiscals diferents en les seves comunitats. Per què hem de ser diferents Catalunya a altres comunitats autonòmiques? Per què no són capaços de regular a la baixa el tram fiscal de l'IRPF que gestiona el govern de Catalunya, o la supressió d'aquest impost de successions i donacions?
Doncs molt senzill. Molt senzill, perquè com indicava l'Isabel, a Catalunya hi ha gent que té més capacitat adquisitiva, com podem ser els que estem aquí, que tenim un sou i podem viure i podem anar al metge, etcètera, etcètera, i a Catalunya hi ha gent que no té aquesta capacitat adquisitiva. Hi ha una cosa que és bàsica i que és universal, que és el dret a la salut, i que és la salut pública. I crec que amb aquests impostos s'han de pagar serveis que són universals com aquests. I en aquest sentit, aquí també Catalunya i Madrid són dos comunitats que són totalment oposades a nivell de salut pública. El sistema de salut pública de Madrid acaba de patir una de les vagues més intenses, sí, i més dures que ha tingut el sistema públic a tot Espanya.
Si per un casual el PP, Feijó és investit al setembre president del govern d'Espanya, ja ho veuràs com a la tardor o a l'hivern, com a molt tard, Espanya s'omplirà d'unes vagues que no les hem vist mentre governava el PSOE i Podemos.
Això és fals.
I per tant, jo crec que ja ho veuràs, quantes vagues, mentre teníem un IPC disparadíssim, unes pujades de preus brutals, on estaven els sindicats, on estaven els huelguistes, desapareguts. Jo sempre deia, si arriba a governar el PP els últims 2 o 3 anys, Espanya s'hauria omplert de vagues contra el govern d'Espanya. Però com governava el PSOE i el Podemos, han desaparegut. I una cosa, parles, no, les retallades a Madrid en sanitat, bueno, hi ha alguns que diuen que sí, i hi ha altres indicadors que diuen tot el contrari. Si no, mirem els millors hospitals, les millors valoracions, evidentment hi ha alguns catalans, i hi ha moltíssims de Madrid, i per tant, si tan dolenta fos la prestació de serveis públics en sanitat, en educació, etc. a Madrid, no tindria el PP majoria absoluta. I no tan sols la té, sinó que baixa els impostos i suprimeix alguns, com el de successions i donacions. Per què no fem el mateix a Catalunya?
Ara, jo diria una cosa, agafant el que tu dius ara, a mi em preocupa una mica pensar que les vagues són tan frívoles que es plantegen no en funció d'unes necessitats i d'uns desacords, sinó en funció de qui governi, més enllà de si ho està fent o està bé o malament. És a dir, jo crec que les vagues dels sindicats o les vagues contra un sistema determinat és perquè aquest sistema hi ha mancances, no funciona i no s'arriben a acords. Vull pensar que confiem en que la ciutadania, sigui de la nostra corda o no ho sigui, es planteja les coses d'aquesta manera i va a la vaga d'aquesta manera. Jo estic d'acord amb una cosa. Estic d'acord amb que, deixant a part que són dos debats, el debat de finançament i el debat d'impositiu, si parlem de debat d'impositiu, hi ha d'haver un punt d'inflexió. És a dir, estic d'acord que amb els temes impositius s'ha de plantejar una qüestió realista que no només es fiscalitzi aquelles economies que generen riquesa. Mm-hmm. Jo estic d'acord. És a dir, crec que s'ha de contemplar també la realitat de que a nivell empresarial, a nivell de poder adquisitiu, és a dir, no pot passar o no hauria de poder passar amb que una renta que genera riquesa i que guanya X milers a l'any, el 53% del que guanyés per defecte hagi d'anar mig any aquesta persona o aquesta empresa treballi i l'altre mig any només tota la producció que faci a nivell com a autònom, a nivell personal, a nivell empresarial, només gestioni per derivar aquells ingressos a les arques públiques. Estic d'acord, hi ha d'haver-hi aquest debat, però també és un debat que políticament s'ha d'entomar de cara, sense perdre de vista que l'estat de benestar ens ha de planar a tots a sobre.
És que... Val. El PP, sobre tema finançament, que és el tema que ens ha ocupat fins ara, admet que cal un canvi en el sistema, però posa una línia vermella. Assegura que no pot dependre dels independentistes. Aquest acord, per tant, no pot sorgir de Junts i Esquerra amb el PSOE per una investidura. No pot néixer d'aquí aquest canvi en el sistema de finançament. De fet...
Anticonstitucionalista.
De fet, a diferència del que vol la Generalitat, el vicesecretari del Partit Popular, Miguel Tellado, acaba de dir, aquest matí a Onda Cero, que s'haurà de pactar entre totes les comunitats i no pas només amb Catalunya.
No se puede estar dispuesto a todo, ¿no?, para mantenerse en el gobierno, como está Pedro Sánchez, y creo que el problema no es de quien lo propone o quien lo demanda, el problema es de quien está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica en nuestro país no puede ser en ningún caso bilateral, tiene que ser multilateral, porque afecta a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas.
Responeu-me ràpid.
Estic absolutament d'acord. Ha de ser entre totes les autonomies aquest pacte de finançament. No pot ser només perquè una autonomia ho plantegi. Crec que és un pacte que s'ha de generar amb totes les autonomies.
Jo només afegeixo que em sorprendria molt, no tinc informació, diguéssim, no he parlat amb ningú ara mateix, però estic convençut que el PSOE és conscient quan posa això sobre la taula, que és una qüestió que s'ha de parlar amb totes les autonomies. Una altra cosa és determinades singularitats que puguin entrar després sobre la taula. Ara que el debat és entre totes les autonomies, crec que és evident.
Un moment, Alberto. Finançament autonòmic. És el que dèiem, hem tingut un debat del 2006-2010. Hem tirat uns quants anys enrere.
Segurament podríem anar abans, eh?
Segurament no, segur. Vosaltres creieu que realment Junts i Esquerra s'avindrien a una investidura de Pedro Sánchez a canvi d'una reforma del sistema de finançament?
Jo és que indicava el que indicava abans, que aquesta pot ser la pedra filosofal en aquest moment, en aquesta negociació d'investidura, perquè un nou sistema de finançament que per Catalunya sigui ostensiblement millor i el que faci és pagar un deute, perquè ens entenguem, i no és l'expressió més encertada que he tingut a l'explicació que estic fent, però posar a dia Catalunya en aquest detriment històric que ha tingut, pot ser la pedra filosofal de cares a que això també es pot posar a votació dins de la ciutadania en el sentit de donar-li un tret diferencial a Catalunya, en tant que ja hem exposat aquí, crec que tots hem estat d'acord en que la nostra aportació com a comunitat autònoma és important al mateix temps que Madrid i al mateix temps que Illes Balears, com bé ha indicat l'Alberto. Per tant, jo crec que el que intenta el PSOE és posar una carta que sigui interessant i que costi dir que no, almenys per una part de Junts.
Si tu fas aquesta pregunta i vols que sigui... Pretens que fem respostes curtes. Val, vols una resposta curta? Així, sí. Intentant ser molt precisa, sí. No, jo no crec que Junts pugui anar davant de la seva militància i dir, ja està, ja ho tenim, anirem a parlar de la reforma del model de finançament. I a canvi d'això, permetrem la investidura de Pedro Sánchez. No ho veig possible. Ara, en els conflictes estan els símptomes i està la profunditat. I en la profunditat del conflicte català que s'evidencia a les eleccions del dia 23, perquè Catalunya és necessària per poder governar Espanya, en la profunditat hi ha la necessitat de parlar de model de finançament.
Isabel.
Jo crec que Junts no s'ho pot permetre, no pot permetre, perquè el relat que ha anat construint durant tots aquests mesos i més en l'última campanya, jo no permetré, no vull... A mi el que estigui passant a la resta de l'estat espanyol importa un rave. Jo vull jo el meu camí el tinc molt clar i, per tant... crec que no s'ho pot permetre, perquè seria evidenciar que està disposat a jugar al joc realista que tenim a sobre la taula, que Catalunya és una autonomia que forma part de la resta de l'estat espanyol. I jo et diria més. Jo et diria que, a més, quan parlem de que Catalunya té la xarnera per poder decidir si Pedro Sánchez és president de la resta de l'estat espanyol o no, hi ha una realitat. L'independentisme ha tingut els pitjors resultats i, a pesar d'això, d'aquesta qüestió d'una ambivalència, no?, tinc els pitjors resultats, però en canvi tinc l'element desllorigador per poder fer a Pedro Sánchez president. Crec que Junts no es pot permetre que el finançament satisfaci aquesta arenga, aquesta visceralitat, aquesta poca visió realista del que ha anat defensant els últims anys, i crec que no ho farà. Crec que no ho farà i que anirem a unes properes eleccions.
La Carla diu no ho farà, l'Isabel diu no ho farà, el Dani diu...
Que hi haurà debat intern dins de Junts per Catalunya.
Ja n'hi ha, sempre n'hi ha.
Ja n'hi ha, Junts.
Alberto?
Bé, jo crec que...
Alberto?
Sí, amb el finançament únicament, Junts no hi vota el senyor Pedro Sánchez, seguríssim, jo estic convençut. Entre altres raons, perquè sap que aquest és un brindis al sol que no anirà enlloc, i en segon terme, perquè evidentment es ficaran també a la graella de la negociació altres aspectes com l'amnistia o un referèndum, i per tant, amb el finançament no n'hi ha prou, malgrat que jo evidentment defenso que Catalunya ha de millorar el seu finançament de forma, quan abans millor i amb la màxima intensitat.
Sobre el gag del Polònia, que comentàveu, com ho havies dit això, Dani? Era
Catalunya tiene su mierda. Madrid quiere su mierda.
El món de RAC1 té, durant la temporada regular, i òbviament també durant la temporada d'estiu, el millor equip possible. Tenim la millor redacció, l'hem buscat i l'hem trobat. És una reunió, per posar una mica de context, entre Artur Mas, Bruno Oro i Zapatero, interpretat per Quico Novell, on el president de la Generalitat li demana una merda punxada en un pal. Un cop li concedeix, les diferents comunitats surten a reclamar la seva.
Ja sé que són estranys, però Catalunya no pot avançar com a nació si no ens concedeixes una merda punxada en un pal.
Però una mierda, mierda. Sí, pinxada en un palo, tal qual.
Dantesco, horripilante, atroz, trato de favor para Cataluña. Vean estas imágenes en las que Rodríguez Zapatero entrega a Artur Mas una mierda pinchada en un palo. Ante tal despropósito, los ciudadanos españoles han salido a la calle para reclamar los mismos privilegios que Zapatero concede a Cataluña. ¡Mierda para Madrid! Las reacciones de los presidentes autonómicos no se han hecho esperar.
Yo no la sé para qué quieren una mierda los catalanes, pero cuidado, que si la piden será por algo. Por lo tanto, Madrid también quiere su mierda. ¡Madrid quiere su mierda! ¡Madrid quiere su mierda! ¡Madrid quiere su mierda!
I el GAC continua amb altres presidents autonòmics també reclamant la seva merda. No et fallava gens la memòria.
No em fallava la memòria. El que no recordava exactament era que el gag començava com que Artur Mas ho fa per propiciar, per posar de relleu aquesta diferència entre comunitats i aquesta pugna estúpida que existeix entre comunitats autònomes i que no hauria d'existir.
Ara, el Polònia fa grans cròniques. He de dir
absolutament.
Que, grans cròniques.
I fixeu-vos els protagonistes, eh? Artur Mas, Zapatero, Esperanza Aguirre, i aquí estem, recuperant aquest tal del Polònia.
I els temes.
I els temes, exacte. Ara tornem.
Mira que agost que s'hi està a la platja, eh? Que agost s'haurà llegit un llibre sota el parasol mentre corre la brisa i amb el so de les onades del mar. I mira que un es queda agostet després de banyar-se i estirar-se la tovallola. Et quedes, agostíssim.
Aquest 5 d'agost, sorteig extraordinari d'agost de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis.
Si et toca, et quedaràs agostet, agostet.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avi, em fa mal el cap. Tens cap solució?
Felicidol. Ui, tant! Pel dolor lleu i moderat, pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Aquesta setmana, a dia, el tomàquet de branca amb un 44% de descompte. Per només un euro amb 11 cèntims al quilo. A les botigues i a dia.es.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls.
Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes.
Filbit, de Laboratori Zern.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2, 9, 38, 40 i 44. I els sols, el 5 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Digues, digues, Dani.
És que no sé, ens hem descansat.
El Basté sempre ens ho diu, les tertúlies més interessants són les de, que passen fora de micro. I és veritat que aquí hi ha la publicitat i aquesta gent no calla. Però això està bé, això està bé. Què deies, Dani?
No, és que estàvem parlant, seguíem parlant de finançament i de gestió d'impostos i jo rebatem a les paraules que havia dit l'Alberto sobre el sistema de salut pública de la Comunitat de Madrid. Jo no li discuteixo que la valoració dels hospitals sigui bona, però sí que és cert que si tu mires la compensació entre salut pública i salut concertada o privada, tant a la Comunitat de Madrid com a Andalusia, pues l'equilibri s'ha anat descompensant una a favor de l'altra. I jo aquí sí que no sóc un, perquè m'entengueu, no sóc un talibà de salut pública 100%, eh? Jo aquí sí que sóc els que defensa que ha d'haver-hi una correlació entre allò públic i allò concertat, perquè al final o no arriba allò públic, que no arriba tot arreu sempre i és el que passa, també pot arribar-hi el concertat.
El que
no pot
ser és que estiguin
descompensades aquestes dues formes de...
Ho anem rematant, això, que vull canviar de tema.
Jo només volia dir una cosa. Jo sí que sóc, és a dir, no un talibán, però crec que el sistema públic ens ha de donar les millors oportunitats i les millors... És a dir, el sistema de salut pública, el sistema d'ensenyament públic. Totes les qüestions que tinguin a veure amb la cobertura de la ciutadania a nivell públic. La Carla parlava d'una cosa que em sembla interessant, no? Cada vegada... intuïm que hi ha més persones reàcies en un tema impositiu. I jo crec que aquesta és una realitat, no? Uh-huh. I jo crec que aquesta és una realitat que hauria de passar precisament per tenir una anàlisi realista de què vol dir el sistema impositiu i com a persones i a empreses i a gent que té ganes i que pot i que té desenvolupament econòmic positiu, es planteja dir, escolta'm, si jo estic disposat a contribuir, si a mi em sembla que jo tinc l'obligació de contribuir i vull contribuir, però no pot ser que la fiscalització em representi que mig any jo treballi per poder anar millorant la meva vida i mig any tot això que jo generi només vagi per l'Estat. Jo crec que aquest hauria de ser un debat realista sense oblidar que
defensar el sistema públic és defensar-nos a tots.
Defensar el sistema públic és defensar, i defensar els impostos és defensar la redistribució de riquesa, que és una cosa bàsica. Evidentment, quan s'obre el debat s'ha de poder parlar de tot i s'ha de posar tot sobre la taula. Però jo, davant d'aquesta, tinc la sensació això, aquesta espècie de guerra cultural que va guanyant la dreta quan diu s'han de reduir impostos i tothom està cada vegada més en contra de pagar impostos. També dic, siguem conscients de com funciona el nostre sistema, del que perdem quan deixem de pagar impostos i sobretot de qui perd quan es deixen de pagar impostos. Perquè els impostos, evidentment, s'han de distribuir bé després, el que recapta, però serveixen i han de servir per redistribuir la riquesa, que és una cosa, entre d'altres coses, que és una cosa fonamental.
Albert, acabem amb tu.
Bé, a vegades reduir els impostos significa, per exemple, que els ciutadans tinguin més diners a la butxaca i, per tant, estiguis afavorint el consum, que és una manera de potenciar, enfortir l'economia i la creació de feina, i a sobre també és una eina afegida de recaptació fiscal amb l'IVA. Reduir impostos també significa afavorir l'activitat econòmica i, per tant, afavorint i enfortint aquesta activitat econòmica, estàs promovent la creació també de feina i, per tant, també de generació de nous ingressos fiscals. Jo crec que no són incompatibles. A ningú ens agrada pagar els impostos. Crec que tots som conscients que hem de pagar impostos, però la pregunta és, no pagarem